91.6 Ràdio Estel, sempre amb tu.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Déu vos guard, sigueu benvinguts a una nova edició del programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arcabisbat de Tarragona. Amb Santi Grimau al control tècnic i de so, amb la Montse Sabater a la redacció i qui us saluda ben cordialment, Elder Moya. Segon programa de la temporada 2013-2014, esperem que ens acompanyeu i gaudiu a través de les nostres emissores dels espais que per avui us tenim preparats, precisament en un cap de setmana on comença la campanya de Germanor, el dia de l'Església Diocesana. D'això en parlarà el senyor arquebisbe a l'espai Quatre Vents i també en el nostre Món Passa amb mossèn Miquel Barberà, on farà comentaris de temes d'actualitat i on precisament també parlarà d'aquest dia de Germanor. Moment ara d'escoltar l'espai Els Quatre Vents amb el senyor arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, que avui porta per títol Germanor, com dèiem, en commemoració de la campanya de Germanor del Dia de l'Església Diocesana que comença aquest diumenge.
Déu vos guard. Els sacerdots, i el mateix em passa a mi com a arquebisbe, no ens agrada gaire haver de parlar de necessitats econòmiques de l'Església i apel·lar a la generositat dels fidels. A ningú no li agrada demanar, i no ho faríem si no fos una necessitat. Com que es necessiten mitjans per a cobrir unes despeses indispensables, l'Església ha establert per al tercer diumenge de novembre una jornada anomenada Germanor o Dia de l'Església Diocesana, en què es fa una crida perquè sigui possible mantenir amb dignitat les persones i llocs de culte, també per a poder continuar prestant l'impagable servei als més necessitats a través d'organitzacions com Càritas o Mans Unides, i per a conservar el patrimoni fruit, la majoria de vegades, de generoses donacions del manteniment de les quals som responsables. En aquesta jornada, els fidels aporten donacions perquè siguin distribuïdes d'acord amb les necessitats de conjunt de la nostra arxidiòcesi. Aquesta activitat de solidaritat entre fidels de circumscripcions parroquials o territorials s'ha mantingut des dels començaments del cristianisme. Es basa en el fet que en una actitud cristiana no hi ha cap egoisme individual ni de grup. Només cal llegir les cartes de Sant Pau a les esglésies per veure amb quin ànim afronta demanar a unes que ajuden unes altres que es troben amb més necessitat, establint com una mena de vasos comunicants en què la dignitat humana mai no quedi afectada per manca de recursos i sigui garantida sempre entre els deixebles de Crist. En els Fets dels Apòstols, en el capítol 11, Sant Lluc subratlla la comunió entre l'Església d'Antioquia més rica i la de Jerusalem més pobra. Diu, els deixebles d'Antioquia determinaren d'enviar un ajut, cadascú el que pogués, als germans residents a Judea. Així ho van fer, i per mitjà de Bernabé i de Saule, l'ajut va arribar als qui presidien la comunitat de Jerusalem. L'aportació en aquell temps, i també ara, ha de ser proporcionada a cadascú segons les seves possibilitats. Aquesta és la mesura de la generositat. No es tracta d'una propina, sinó d'una donació en la mesura del que podem lliurar i de l'amor que tenim a l'Església Diocesana. No pensem, però, que aquesta jornada de germanor té un significat únicament pràctic d'aconseguir uns mitjans econòmics que permetin cada cop més l'autofinançament de l'Església. És també signe d'unitat. Com diu Sant Pau en la primera carta als Corints, el pa és un de sol, i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem d'aquest únic pa. Amb la seguretat ja que comprendreu bé el sentit d'aquesta jornada, us animo a viure en unitat i generositat amb tots els nostres germans en Crist. Adeu-siau.
Moment ara tot seguit de conèixer aquelles notícies que han marcat la setmana. Ho fem donant-li la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater. Montse, què tal, com estem?
Molt bé, gràcies, i tu?
Ha sigut una setmana intensa?
No gaire. Hi ha poquetes notícies.
Molt bé, doncs vinga, comencem per la primera, que és la professió de la fe de l'arxiprestat de Tarragona Centre a la necròpoli paleocristiana.
Prop de 200 persones d'aquest arxiprestat van proclamar el credo a la necròpolis, venerant la memòria de Sant Fructuós, bisbe, i els seus diaques en l'any de la fe. Una acció de gràcies a Déu pel do de la fe rebuda i per la qual tantes persones han lliurat la seva vida. La trobada es va iniciar a l'església parroquial de Santa Clara de Tarragona, on mossèn Xavier Morell, rector de la parròquia, va donar la benvinguda. Seguidament, l'arqueòleg i director del Museu Bíblic Tarraconense, el doctor Andreu Muñoz, va explicar d'una manera pedagògica l'àrea cementerial de la necròpolis des dels seus inicis fins al projecte museogràfic que es pot visitar avui dia. La basílica cristiana, construïda sobre les tombes dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, el traçat de les seves restes des de l'amfiteatre a aquesta àrea o els ritus funeraris van ser alguns dels temes tractats.
Més notícies. Parlem seguidament de la missa d'acció de gràcies per la beatificació del bisbe Manuel Borràs a la Canonja.
El senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, va presidir la missa d'acció de gràcies el diumenge 11 de novembre a l'església parroquial de Sant Sebastià de la Canonja, acompanyat al presbiteri per més de 50 persones que van rebre el sagrament de la confirmació l'any 1934 a mans del bisbe Borràs durant la seva visita primera i única visita pastoral. En aquesta ocasió, el senyor arquebisbe va portar el bàcul del bisbe Manuel Borràs, adquirit per subscripció popular i obsequiat al bisbe Borràs durant la seva primera visita pastoral a la Canonja. També durant tota la celebració, el pectoral del bisbe Borràs, cedit excepcionalment per la família, que n'és la dipositària, va restar damunt l'altar. Monsenyor Jaume Pujol, en les seves paraules, també va establir una relació entre el bisbe Fructuós i el bisbe Borràs. Per la seva condició episcopal, el bisbe Borràs està en línia directa amb el nostre protomàrtir Fructuós i el seu possible gest de benedicció quan l'afusellaven. Ens està dient, ara em cal pregar per l'Església Catòlica estesa d'Orient a Occident, del nord al sud, del centre a la perifèria. Al final de l'Eucaristia, el senyor arquebisbe va lliurar l'única relíquia existent del bisbe Borràs, un fragment dental, per tal que a partir d'ara es pugui venerar. Seguidament es va beneir la imatge del beat Manuel Borràs, obra de l'escultor Bruno Gallard. També es va inaugurar la reproducció en facsímil de la partida de baptisme del bisbe Borràs, ubicada sobre la pila baptismal on va ser batejat.
I seguidament una notícia desagradable, d'aquelles que no ens agradaria donar però que l'hem d'explicar, i com és l'assaltament vandàlic a l'ermita de Sant Ramon de Penyafort de Mont-roig del Camp.
En la nit de diumenge 10 al dilluns 11 de novembre va ser assaltada l'ermita de Sant Ramon de Penyafort de Mont-roig del Camp, situada uns metres més amunt de l'ermita de la Mare de Déu de la Roca. Els assaltants van forçar la porta d'entrada i així destrossar les tres imatges situades a l'interior, la de Sant Ramon de Penyafort, situada al centre, i els Sants Fructuós i Martí als laterals. L'acte vandàlic ja ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra.
I acabem aquest repàs informatiu amb la reunió a Barcelona de bisbes i d'experts en comunicacions socials de tota Europa.
Els propassats dies 8, 9 i 10 de novembre ha tingut lloc a Barcelona una reunió de reflexió i de treball dels 40 bisbes encarregats de la comunicació de l'Església Catòlica a Europa, entre els quals Monsenyor Claudio Maria Celli, president del Pontifici Consell per a les Comunicacions Socials, i Monsenyor Joan Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, i ha assistit també a experts europeus en comunicacions socials. Aquesta reunió ha estat promoguda per la Comissió de les Comunicacions Socials del Consell de les Conferències Episcopals d'Europa i ha tingut com a tema evangelitzar l'ànima d'Europa, la contribució de les comunicacions socials a la llum dels 50 anys del decret Intermirifica. A la reunió que s'ha celebrat a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona hi ha hagut sessions plenàries i treballs per grups lingüístics completats amb col·loquis i diverses ponències a càrrec del cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, de l'esmentat monsenyor Claudio Maria Celi i de monsenyor José Ignacio Munilla, bisbe de Sant Sebastià i president de la Comissió de Comunicacions Socials de la Conferència Episcopal Espanyola. També han estat presentades diverses experiències i projectes de treball en el camp de l'aplicació d'internet i de les xarxes socials a la comunicació del missatge de l'Església al món d'avui, especialment als joves.
Aquestes són les notícies més destacades que han acaparat l'actualitat de la setmana. T'ho hem explicat aquí, al Campanar. I avui al programa El Campanar, en l'espai de l'entrevista, li volem donar la benvinguda a un autor d'un llibre que porta per títol Biografia del Beat Andreu Prats Barrufet. Ell és el Francesc Fernández. Què tal, com estem?
Gràcies per estar aquí al programa El Campanar.
Francesc, has escrit la teva primera obra sobre una persona important a la demarcació de Tarragona que forma part d'aquest 522 beats que el passat 13 d'octubre doncs, van ser els protagonistes a la macrobeatificació que van viure a Tarragona. Qui és la persona del beat Andreu Prats Barrufet?
Andreu Prats Barrufet doncs, va ser un prevere diocesà. Ell va néixer a la Selva del Camp el dia 7 d'agost de l'any 1886. Va ser ordenat sacerdot a Tarragona, al Seminari Conciliar, i el dia 21 de setembre de l'any 1912 va cantar la seva primera missa a l'ermita de la Mare de Déu de Paret Delgada. Ell va portar a terme la seva tasca pastoral, primer al municipi de l'Espluga del Francolí, després, tot seguit uns anys després, a Vilanova de Prades, i finalment va ser destinat al meu poble, als Pallaresos, on va ser rector des de l'any 31 fins al 36.
Què t'ha portat a decidir-te per realitzar, per escriure aquesta obra sobre el beat Andreu Prats Barrufet?
Bueno, hi ha hagut diversos motius que m'han portat a escriure aquest llibre. El primer, doncs, coincidint aquest any amb el motiu de les beatificacions que es van dur a terme a Tarragona el dia 13 d'octubre, i el segon, doncs, que la meva proximitat, jo sóc fill dels Pallaresos i la meva principal motiu va ser doncs, retre homenatge al que va ser el nostre rector durant molts anys.
Què destacaries de la figura d'aquest màrtir?
Jo destacaria dos aspectes importants, la seva senzillesa i la seva humilitat. Va ser una persona que va ser per tots nosaltres un testimoni de vida, un testimoni de fe i un testimoni de seguir a Jesús fins a les seves últimes conseqüències. I això per a nosaltres és un gran exemple i un orgull, també.
De ben segur que durant tot l'estudi profund que has portat a terme sobre el beat Andreu Prats Barrufet queden moltes anècdotes del que va ser doncs, la seva fe de vida. Ens en podries explicar alguna?
Sí, una de les anècdotes que explicaré és, doncs, ell tenia una neboda, que es deia Andrea, i aquesta neboda passava molts estius doncs, amb ell, a la rectoria dels Pallaresos. Aquesta nena era una nena joveneta que li agradava jugar i anava a jugar amb les seves amigues pel carrer. Però va coincidir a l'estiu que, a motiu de la celebració de la festa major, es muntava l'embalat. I ella, junt amb les altres companyes, doncs, van anar a veure com el muntaven. Però vet aquí que mossèn Andreu li va dir, diu, escolta, diu, quan comencin a tocar les campanes, diu, has de ser a casa, diu. Abans es deia quan obrien els llums, tothom cap a casa. I ella es veu que entretinguda, doncs, veient doncs, els operaris que muntaven l'escenari, doncs se li va fer tard i ni se'n van recordar de tornar a casa. Llavors, molt preocupats, tant mossèn Andreu com la seva marjundoma, la Tresina, van anar pel carrer a buscar-la i la van trobar doncs, allí a l'embalat, a l'era de Cabo Farull. I, doncs, en lloc de renyar-la, no li van dir res, però quan va arribar a casa, tenien per costum, això sorprèn una mica el que diré, que és beure un gotet de vi. Però tal va ser el càstig que li van imposar que aquella nit es va anar a dormir, però sense beure el seu corresponent gotet de vi. Això m'ho explicava la pròpia Andrea, com un fet que, doncs, que li va saber molt de greu, perquè això era com una cosa normal en aquella època, no? Que els nens beguessin el seu gotet de vi. I això va ser.
Per tant, destaca aquest exemple, aquesta anècdota que ara ens explicaves, aquest tarannà just, obert, generós, que conformava la personalitat del beat Andreu Prats Barrufet.
Sí, ell tenia per costum sempre, caracteritzant-lo amb la seva senzillesa i humilitat, de que cada divendres sant sentava a un pobre a dinar a la seva taula. I totes aquelles persones que passaven pels pallaresos, transeunts, que anaven captaires, que demanaven almoina, ell sempre els hi donava un plat de menjar, o sempre els hi donava aliments, o els hi donava roba que li sobraven. A més, ell el caracteritzava que era una persona que tenia vestia i vivia amb molta humilitat.
Es guarda algun record personal del Beat?
Sí, tenim la sort de que guardem un rellotge de butxaca que la família ha guardat durant 77 anys i que ens ha fet l'honor de fer el lliurament, que siguem dipositaris a la parròquia dels Pallaresos, d'aquest rellotge que guardarem amb molta estima.
Francesc, quina seria l'herència que ens ha deixat pels temps dels temps el Beat Andreu Prats Barrufet?
Jo crec que la paraula més important que ens ha deixat, que és perdó, reconciliació i pau. Jo crec que resumiria això, no? Una persona que en els seus últims moments de vida perdona aquells que li treuen la vida, no? Això és un gran exemple per tots nosaltres, pels cristians, de que hem de saber perdonar fins i tot en els moments en què més dura és la vida, en moments més dificultosos, i per a mi això ha servit perquè també ho apliqui a la meva vida, a la meva vida diària. O sigui, aquest llibre m'ha servit una gran lliçó.
Francesc, moltíssimes gràcies per la redacció d'aquesta biografia del Beat Andreu Prats Barrufet i enhorabona per estar avui aquí amb nosaltres explicant-nos doncs, tot aquest estudi que has portat a terme i que ja ha vist la llum. Enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moment ara per escoltar el relat de les lectures dominicals. Avui lectura de l'Evangeli, Lluc, capítol 21, verset 5 a 9. Posteriorment, podreu sentir el comentari a aquestes lectures que ens oferirà mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Alguns parlaven del temple i de com estava decorat amb pedres precioses i amb ofrenes votives. Jesús digué:
de tot això que veieu, vindran dies que no en quedarà pedra sobre pedra. Tot serà enderrocat.
Llavors li preguntaren:
mestre, quan passarà tot això? I quin serà el senyal que està a punt de succeir?
Ell digué:
estigueu alerta, no us deixeu enganyar. En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: sóc jo. I també, el temps arriba, no aneu darrere d'ells. Quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us esglaieu. Cal que això succeeixi primer, però la fi no vindrà de seguida.
Després els va dir:
un poble s'alçarà contra un altre poble i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols i per tot arreu fams i pestes, fets espantosos i grans senyals al cel. Però abans de tot això, us agafaran, us perseguiran, us portaran a les sinagogues i a les presons i us faran compareixer davant els reis i els governadors per causa del meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa. Jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa que cap dels vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir. Sereu traïts fins i tot pels vostres pares, germans, parents i amics, i em mataran alguns de vosaltres. Tothom us odiarà per causa del meu nom. Però no es perdrà ni un de sol dels vostres cabells. Amb la vostra perseverança, salvareu la vida.
El dia 17 de novembre és el diumenge 33 de durant l'any. Mossèn Joan Magí, quan s'acaba l'any litúrgic, les lectures ens fan viure més de prop la nostra esperança en la realització de totes les promeses que hem anat escoltant i celebrant en les nostres reunions de fe.
La paraula de Déu ho abraça tot. Així, en el present que vivim cada dia, mantenim les arrels del passat i dirigim els ulls vers la llum que ja el virem en el futur amb la penyora de les realitats que ara mateix ja experimentem o podem experimentar.
La porta oberta de la fe ens comunica amb Jesús, paraula encarnada en la vida humana que ha deixat les seves petjades en el nostre món i el camí fet per on arribarem a la meta definitiva.
Ara, la paraula de Déu, la mateixa que es manifesta en Jesús, converteix la nostra vida en el seu sagrament. El Papa Benet XVI ens diu: Pel que fa al caràcter performatiu de la paraula de Déu en l'acció sacramental i l'aprofundiment de la relació entre paraula i Eucaristia, ens hem endinsat en un tema significatiu que ha sorgit durant l'assemblea del sínode sobre la sacramentalitat de la paraula. Referent a això, convé recordar que el papa Joan Pau II ha parlat de l'horitzó sacramental de la revelació i, en particular, el signe eucarístic on la unitat inseparable entre la realitat i el seu significat permet captar la profunditat del misteri. D'aquí comprenem que en l'origen de la sacramentalitat de la paraula de Déu hi ha precisament el misteri de l'encarnació. La paraula s'ha fet carn. La realitat del misteri revelat se'ns ofereix en la carn del fill. La paraula de Déu es fa perceptible a la fe mitjançant el signe com a paraula i gest humà. La fe, doncs, reconeix la paraula de Déu acollint els gestos i les paraules amb els quals ella mateixa se'ns presenta. L'horitzó sacramental de la revelació divina indica, per tant, la modalitat històrica salvadora amb què la paraula de Déu entra en el temps i en l'espai, convertint-se en interlocutora de l'home que està cridat a acollir el seu do en la fe.
Com ens ajuda a contemplar i encaminar la nostra vida a la primera lectura?
La profecia de Malaquies ens fa esperar el sol de la felicitat que sortirà quan tot sembli enfosquit i rebregat i ens assegura que els seus raigs seran saludables. Són paraules de victòria dels humils sobre els orgullosos i dels justos sobre qualsevol injustícia que vol trepitjar la nostra llibertat.
I la segona lectura?
En la segona carta als cristians de Tessalònica, Sant Pau ens anima a treballar, a no viure desvagats. La nostra feina és engrescadora quan tenim en compte que portem la paraula que ho ha fet tot bé. L'esperança salvadora es manifesta quan fem veure l'activitat de Déu en la nostra.
Què ens afegeix el text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Lluc, Jesús ens fa fixar en el veritable valor de tot el que veiem i vivim. Els temples d'aquest món cauen, però el nostre testimoni es manté. Les persecucions i les traïdories s'acaben. La fidelitat de Déu que protegeix i condueix la nostra vida no s'acabarà mai. Hi ha sofriment i també hi ha constància. La constància ens fa guanyar la vida.
Avui estrenem secció, l'altre dia no la vam tenir, però avui ja li donem la benvinguda. És El nostre món passa, amb mossèn Miquel Barberà, on avui farà comentaris i reflexions de temes d'actualitat.
Benvingut, mossèn Miquel Barberà, en una nova secció del El nostre món passa. En El nostre món passa que hi ha moltes persones aturades sense feina i hi ha moltes famílies que no tenen ningú amb contracte laboral.
La situació és dramàtica, insostenible i socialment molt perillosa. Jo dic que és un fracàs dels dirigents. No cal dir els efectes negatius que això té per mils i mils de persones, milions, en tots els aspectes que han de configurar una personalitat com cal. Quants sentiments de frustració, d'impotència, d'agressivitat, d'indignació. Enmig de tot això, cal agrair i encoratjar la solidaritat de tantes persones que es preocupen de les altres persones que més ho necessiten i hi fan el que poden per ajudar-les. Càritas fa una gran tasca de solidaritat i d'ajuda. Quan posem la creueta, encara que no sigui el moment, per la declaració de la renda, és millor posar les dues creuetes. Ho dic perquè l'una no resta res a l'altra. Molts no saben que Càritas pot rebre molt de la segona creueta. L'Església, també n'hi ha molts que no ho tenen clar, no rep diners del pressupost de l'Estat. L'Església només rep, actualment, el que li assignem als contribuents. Alguns que tant critiquen l'Església s'acontentarien en rebre només el que els hi destinessin els seus contribuents?
Moment ara que estigueu pendents del vostre calendari, perquè amb la Montse Sabater repassarem tota l'agenda d'activitats que hi ha pels pròxims dies.
Molt bé. Passem el dijous 21 de novembre amb l'encesa d'espelmes de Mans Unides les 24 hores que mouen el món. Aquesta acció de sensibilització oberta a tothom vol promoure la solidaritat amb els pobles del sud. Aquest gest solidari se centra en la campanya de Mans Unides 24 hores que mouen el món, que se celebra entre els dies 21 i 24 de novembre arreu de l'Estat i pretén suscitar als participants consciència de les profundes desigualtats i la pobresa present a molts països del món. Tindrà lloc a la Rambla Nova de Tarragona a l'alçada del Col·legi de les Teresianes, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, i organitza Mans Unides de Tarragona. Pel divendres, dia 22 de novembre, hi haurà la vetlla de pregària jove amb Canta la teva fe, amb motiu de la festa del Beat Bonaventura de Riudoms. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Jaume de Riudoms, a les 9 del vespre. Un altre acte pel divendres també és l'exposició d'art sagrat al Museu de Valls, que tindrà lloc els dies 22 de novembre del 2013 al 5 de gener del 2014. La mostra està estructurada en tres àmbits: la figura del Crist, de la Mare de Déu i els objectes litúrgics. Les peces exposades provenen majoritàriament de col·leccions particulars de la comarca de l'Alt Camp i de la mateixa parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. Tindrà lloc al Museu de Valls i l'hora dels dimarts al dissabte d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda i de diumenge de les 11 a les 2 del migdia.
Déu-n'hi-do, Montse, m'he quedat sorprès de les activitats i de l'oferida que està la setmana, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Doncs també a tots els nostres oients que ara mateix ens esteu escoltant, si voleu recapitular tot això que tan bé ens ha explicat la Montse, ho podeu trobar a l'apartat d'agenda de la web de l'Arquebisbat de Tarragona. I amb la música del cantautor espanyol José Eduardo López i el seu tema Semental, anem posant el punt i final avui aquesta segona edició del programa El Campanar, que acabeu de passar molt bona setmana i ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol. A reveure, gràcies.